A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Avui 39 minuts, en uns moments intentem posar-nos en contacte amb la Beli Artigas, no passa res, ell està pendent, és el número de telèfon que porta una certa complicació per comentar-los unes quantes coses sobre la conferència que va tenir lloc el passat dissabte sobre el passeig marítim. 80 anys del passeig marítim, conferència de Beli Artigas. El dissabte hi havia molta gent a l'espai cultural Pere Estanfli. Bé, de fet, el dissabte a la tarda coincidien tres conferències, totes tres prou interessants, però evidentment no tenim tantes mans per complir tantes coses. Una era la de la Beli Artigas, al mateix temps a l'edifici Miramar hi havia una altra conferència sobre la Guerra Civil i sobretot els efectes de la Guerra Civil a Sitges i altres zones del Garraf, i també a 7:45 del vespre la conferència de Pere Junyent, emmarcada en els actes commemoratius del 30è aniversari dels Ajuntaments Democràtics. Per tant, totes tres eren prou interessants. En uns instants en parlem d'una d'elles, com els comentàvem, la que Beli Artigas va pronunciar a l'espai cultural Pere Estanfli. Avui 41 minuts amb 4 minuts, 3 quarts de 10 del matí, és dilluns, és 30 de novembre. Els habituals seguidors del blog de la Beli Artigas ja hauran conegut segurament part de l'inici d'aquesta història que explicarem a continuació i que intentarem resumir a continuació a partir de la conferència que va tenir lloc el passat dissabte. Deia la Beli Artigas fa unes quantes setmanes en el seu blog, seguint el fil de l'article que de fa un temps que li vaig dedicar al meu avi: avui, dia 7 d'octubre, fa 91 anys que l'Ajuntament de Sitges, sota l'alcaldia de Bonaventura Julià, aprovà el projecte d'urbanització de la ciutat Jardí Terramar. Aquell mateix dia, 7 d'octubre de fa 91 anys, també es va iniciar el camí, mai millor dit, per a la projecció d'una de les zones més belles i carismàtiques del nostre poble, el Passeig Marítim. L'encàrrec va recaure sobre la persona de Josep Maria Martino i Arroyo, arquitecte municipal de Sitges. Beli Artigas, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Aquest va ser un projecte que va descapitalitzar un ajuntament, gairebé,
Sí, va deixar-los a zero.
A zero.
Sí, que van tenir més discussions que il·lusions, però Ara nosaltres ja és nostre.
Per descomptat que això va ser un part molt difícil, que va deixar una criatura, però amb un valor insuperable en el temps, no?
Home, jo crec que és un dels espais patrimonials més importants del nostre poble, sempre tenint el nucli antic, evidentment, però tot i que només té 80 anys, Ahir a la conferència ja vaig dir que deien 80 anys, però tenia quasi 90, perquè, com molt bé has dit, és l'any 1919 va ser quan es va iniciar el projecte, però és un dels espais patrimonials que hem de conservar i hem de valorar per la importància que té tant arquitectònica com socialment al nostre poble.
Esclar, més d'un i més de dos deuen pensar, i qui va tenir aquesta visió, aquesta il·luminació, aquesta pensada tan sensacional?
A veure, el fet va ser que, més aviat va ser que l'any 1908 es va urbanitzar tot el que va ser el que nosaltres coneixem com avinguda de Gaietà Benaprés. Era el camí, tot i que diguem que el passeig marítim es va urbanitzar a partir del 1919, anteriorment era un passeig que existia, perquè els de Sitges anaven, era un passeig continu entre el poble i la nostra ermita del Vinyet. I va ser una forma primer com de legalitzar aquest espai que tots havien utilitzat i que utilitzaven en unes situacions per caminar per allà no eren còmodes. Però a partir d'aquí vam tenir la possibilitat d'urbanitzar el sector del Vinyet, que era per unir el poble antic amb la part nova, que era aquest passeig Benaprés, o avinguda Benaprés, i ja va ser, sobretot, amb l'arribada del gran projecte de la ciutat Jardí de Terramar, en què es va veure la necessitat de crear aquesta via d'unió entre el poble antic amb la tradició i el poble modern que vindria amb la ciutat Jardí de Terramar. I va ser aquest el moment de creació i el perquè de la creació del passeig marítim.
O sigui que d'una forma van coincidir, per una banda, les qüestions merament pragmàtiques de reurbanització i de creixement d'un poble amb les que va suposar el naixement del projecte de la ciutat Jardí de Terramar.
Sí, sí, va ser la coincidència i les ganes també que deies de l'Ajuntament de que veien les possibilitats que donaven aquest nou projecte, la possibilitat de creixement, la possibilitat de... Perquè, clar, nosaltres parlem del turisme actual, però en aquell moment ells ja busquen... Bueno, fa molta gràcia les cròniques de l'època que estan superagraïts al projecte pel fet que hi ha una crisi econòmica i, sobretot, una crisi del sector de la construcció de Sitges, es va veient a les cròniques, que va posar a nostra sort que ara amb la nova construcció d'aquests xalets, d'aquest hotel, d'aquest passeig, que agafin gent de Sitges i que els hi doni feina. I vull dir, per ells, també per l'Ajuntament, va ser veure com una sortida endavant a un moment crític del poble.
O sigui que era una iniciativa que d'alguna forma venia a posar remei o a posar uns quants cataplasmes a una situació econòmica també difícil en aquell moment.
Sí, sí, va ajudar moltíssim a la gent del poble i vas veient que quan es concedeixen permisos i quan es van fent propostes de pressupostos per pavimentar el passeig, per posar les llums, per posar les flors o els arbres, sempre es va demanant a gent de Sitges. Jo crec que per això van apoyar tant l'Ajuntament amb aquest projecte, perquè veien que els donava una sortida endavant, que va ser una bona sortida.
Vista la cronologia que ens fa la Beli Artigues en el seu blog, aquesta no va ser una obra d'un dia per altre, precisament, sinó que aquí s'hi va estar molt de temps, en això aixecat, per dir-ho així.
A veure, primer l'any 1896 ja va començar a fer una millora, perquè nosaltres, quan hem fet el cicle aquest del passeig marítim, hem volgut dividir-lo, tot i que sempre hem dit que el passeig marítim es divideix en tres parts. Podríem posar el que és el passeig de la Ribera, pròpiament, però la gent de fora ens el posa com un passeig. Evidentment, és un passeig únic, però nosaltres els sitgetans el dividim en tres, que és des de la punta fins al que va ser, o el que és l'Avinguda Sofia, des de l'Avinguda Sofia fins a Benaprés, i de Benaprés fins a Terramar. També la construcció d'aquest passeig va anar amb aquestes tres etapes. Evidentment, el poble ja tenia el seu passeig en el que feia el nucli urbà, la unió entre el poble i la platja, que és el passeig de la Ribera. Després ja van ampliant-se i cap al 1896, amb l'arribada del Palmerar, que es coneix amb les palmeres d'ells, ja es van començar a urbanitzar fins a la Riera Xica, que és on actualment hi ha el carrer de Francesc Armengol i Anselm Claver. I aquí ja es va paralitzar, semblava que anàvem endavant i que tindríem un gran passeig, però es va paralitzar fins que el 7 d'octubre del 18 es va proposar iniciar el projecte, que va ser en Josep Maria Martino, d'arribar ja fins a les coves. Però el projecte no es va aprovar fins a l'any 23, però no va ser fins a l'any 25 que es va poder inaugurar aquest espai. però sempre, fins ara, sempre ha estat en un continu evolució, perquè s'ha anat ampliant només era fins a l'Hotel Terramar, ara ja és fins a la Riera. Vull dir, és un projecte que jo crec que té una vida encara molt llarga, que esperem que sapiguem tirar-la endavant com l'han tirat fins ara, però és un llarg projecte.
Bé, li Artigues ha esmentat el nom, bé, un nom per excel·lència dins l'urbanisme sitgetà, dins el nostre paisatge urbà, que és el de Josep Maria Martino. Quin paper, si és que hi ha un paper fonamental, quin paper té Josep Maria Martino dins el que és aquest projecte, no només ja del passeig, sinó bé, del que va ser després l'urbanització de tot el sector pròpiament dit de Terramar i dels xalets de primera línia?
Però té un paper destacadíssim que jo crec que el poble no li ha sabut valorar encara. Ell, a l'any 1916, ja arriba des de Barcelona, però que ja havia estat molt lligat amb Sitges, i arriba d'arquitecte municipal a Sitges. És molt jove, però ja comença a organitzar d'una forma moderna el nostre poble. En aquest projecte que és el passeig, hi té moltíssima importància. Si ja comencem per la part nord, per la part més sud, que és cap a Terramar, ell a l'any 1918 ja és part, és l'arquitecte encarregat de les obres de la ciutat jardí de Terramar. Quan parlem de la ciutat jardí de Terramar, és l'hotel, l'elecció dels planos de totes les cases, tant de primera línia, la distribució de carrers, la urbanització del passeig, però ell no es queda amb això. Ell a l'any 1922 agafa les rendes que s'havia deixat al Muriel von Gomà, que era l'altre arquitecte, que tot i ser vilanoví també va tenir molta presència a Sitges. Quan von Gomà mora, ell agafa les rendes de la part d'urbanització del Vinyet. És a dir, ja tenim l'urbanització de Terramar i de l'Alvinyet unificada en una sola persona. És a dir, molta del nostre paisatge li devem a Martino, no només per la quantitat d'obres que té a Sitges, que al nucli urbà, com a la part del Terramar i Vinyet, bueno, són moltíssimes, sinó perquè ell va portar la urbanització també, la creació del Sitges modern. Ell va tenir una visió bastant oberta cap a la creació d'uns Sitges, que és el que tenim ara. I hem de donar la importància que té. A més, moltes dels edificis importantíssims, com és el nou escorxador, la Casa Correus anterior, el Prado, tot són obres d'ell. I jo crec que se li ha de fer revaloritzar la seva persona, perquè és que li devem moltíssim.
S'entendria Martino sense Armengol i Armengol sense Martino?
Sí. Martino va arribar abans que Armengol.
D'acord.
A veure, no va arribar abans que Armengol, però Armengol, que sempre s'ha dit que va ser una persona molt intel·ligent, va arribar a Sitges, ell sí que podríem dir colonitzar, sí, però va ser molt intel·ligent i va saber envoltar-se de les persones més importants del poble. És a dir, no va arribar a posar no va dir, jo posaré aquí el que em sembla a mi, no. Ell va saber, va agafar el Trillo, va agafar el Josep Artigas, va agafar amb el propi Martino, que ja era l'arquitecte, Carbonell i Gené. Vull dir, es va saber envoltar de tota la gent sitgetana que el sabrien ajudar, que el tirarien pel bon camí i que farien que tots els sitgetans s'identifiquessin amb el seu projecte.
A partir, però, del que ens deia la Bèlia Artigas, tenim una certa sensació que Martino va exercir d'alguna cosa més que d'arquitecte municipal, no?
Sí, jo crec que, bueno, si mires també, jo és que aquests dies estic molt buidant tot el que són els diaris, i fa gràcia perquè Martino acompanya, quan es va triar quin serà el pavelló dels tuberculosos, ell acompanya l'alcalde, tota la comitiva, els acompanya a França, així, per veure altres pavellons com serien. Sí que ell tenia que ser l'encarregat, però, a veure, ell fa el seu projecte, però a dins del poble va tenir molta importància i va saber reurbanitzar i reorganitzar el poble amb nous barris i donar-los la importància, com el carrer Montaner, que el va fer tot ell, i la unió d'aquesta part que també separava, tot Sitges està separat de Rieres, i el poble, la plaça d'Espanya es quedava separat, doncs ell va saber unir-ho. No, jo crec que és una persona que ha fet molt pel nostre poble i que ha fet que sigui el que és ara, també per una part urbanísticament, parlant i arquitectònicament.
Dèiem al principi que aquest projecte va desdinerar un ajuntament, però des del punt de vista popular, des del punt de vista del ressò, el Passeig Marítim va ser una obra celebrada, benvinguda?
Sí, la gent va quedar entusiasmada pel passeig i, a més, ja es va veure, sobretot El de Ciutat Jardí de Terramar potser els hi quedava, que és a la gent de Sitges, una mica allunyada. Uh-huh. Anava destinada, evidentment, sempre a gent de Barcelona, gent de la burgesia de Barcelona, que buscaven un lloc on estiuejar, però ells, la gent de Sitges va veure, va apreciar la bellesa de l'espai, va apreciar el desenvolupament, pel que deien, perquè moltes famílies sitgetanes depenien artesanalment de les construccions que realitzaven allà, perquè fusters, hi havia vidriers, hi havia pintors. Quan vas mirant totes les factures de les cases realitzades, jo sobretot he mirat les de Martino, que fan a Terramar,
mm-hmm.
Clar, és que tothom s'hi veu involucrat. Tu vas mirant els noms del pintor, que em fes fa gràcia perquè només pintava una paret de blanc, però lo hacía bellamente, i veus que el poble estava content. I a part, després va ampliar-se amb la creació del que va ser la piscina Maria Teresa. L'any 31 és molt important el projecte perquè també anava destinat a ser un espai turístic per la gent que venia a passar els caps de setmana, però bueno, la llista de sitgetans que es van fer socis d'aquest espai és moltíssim, demostra la voluntat que van tenir ells d'integrar-se amb la nova societat que havia vingut a aquest temps a Sitges.
En allò fonamental, 80 anys després, el passeig marítim ha canviat en poques coses.
Sí, en allò ha canviat en poques coses.
En allò fonamental.
No fent, i...
Però sí. Dir, del projecte inicial, diguem-ne, si ha canviat en alguna cosa, amb què, fonamentalment?
A veure, ha canviat, jo crec, amb la utilitat que se li fa ara al passeig, que és un... Jo, a veure, el cap de setmana ja no és de Sitges. No, va amunt i avall i no trobes ningú que puguis... És a dir, el poble l'ha deixat una mica... Pel que és el turisme que ens visita cada setmana. Però jo crec que també ha canviat una mica la fesomia arquitectònica del nostre passeig. Una cosa que ha passat a tots els pobles i que passarà, és a dir, és una cosa legal que hi ha una sèrie d'edificis que no estan catalogats i es poden tirar a terra i es poden construir nous edificis millors o pitjors. I això jo crec que és el canvi més... La quantitat de gent que el visita, perquè aquests dies he posat unes fotos en la conferència que es deien que et podies fer una foto preciosa amb el passeig tu sola, no es veu ningú més, però també urbanísticament i arquitectònicament ha canviat una mica l'estètica. Mm. Però bueno.
Perquè d'alguna forma les condicions, les normes es varen establir en el moment de la construcció del passeig, no? Les normes de xalets de planta baixa, etc. Tot allò es va deixar molt ben apamat, per dir-ho d'alguna forma, en aquell moment?
Sí, l'any 25. L'any 25 l'Ajuntament ja veu que s'ha d'arreglar d'alguna manera i que no es facin edificis alts i marquen perfectament les normes. Una de les normes que marquen, que fa molta gràcia perquè actualment no segueix, és, per exemple, el de a la primera línia i als xalets interiors, a part de les separacions de 4 metres, que va variant segons van passant els anys i veus que van variant de 4 metres a 3,5 laterals o de davant de façana, i també es marquen molt bé com han de ser els edificis, que tenen que ser... Marquen unes normes molt... de l'estètica noucentista, que en aquell moment era la que dominava i que veiem que domina en tots els xalets de Terramar. Però entre tot, imagina't si marquen les normes que et demanen que sigui 1 metre de muro, la separació, i tot ho altre bruco i heura, cosa que actualment s'ha trencat totalment. Però ells ja tenien molt clar que per tenir una imatge unificada i estèticament correcta es tenien que marcar unes normes.
I tot això d'alguna manera ho va delimitar ja Josep Maria Martino de ben jove.
Sí, ho va marcar tot Josep Maria Martino, i jo crec que Eusebi Vivona, que també eren part del jurat dels edificis que l'any 19 es va proposar un concurs per fer els primers edificis de primera línia, els edificis de primera línia, i entre els jurats, a part d'Utrillo, hi havia el Martino, hi havia l'Eusebi Vivona, hi havia l'Adolf Florença, que també tenien obres a part, també van fer obres a xalets de Terramar. Però ells ja ho van marcar, ells ja van veure la necessitat de marcar un estil que fes únic aquest espai.
Mm-hmm. Ens queda només un minut, i a partir de la conferència del passat dissabte i a partir d'una de les notícies d'aquests darrers dies, l'Ajuntament ha donat a conèixer la intenció de revisar el catàleg d'edificis patrimonials de Sitges. Creu, Beli Artigues, que aquesta és una bona iniciativa?
Home, a veure, Bona iniciativa si la saben portar, vull dir, no sé en qui l'encarregaran que facin el nou catàleg, però igualment tenim un catàleg actualment que pot ser correcte o no pot ser correcte segons qui, però no s'ha complert, han caigut aquests darrers anys i no cal dir molt lluny, vull dir, des de l'any 2000 han caigut, per exemple, dues cases racionalistes importantíssimes, no només pel patrimoni de Sitges, sinó per el patrimoni de Catalunya, i no s'ha fet res, vull dir, no sé si el... Vull dir, és necessari, però ja el teníem. Jo crec que és més important fer-les complir. Però això, ara amb el nou catàleg, desapareixeran alguns i altres que no estan posats dins el catàleg s'inclouran i... control de complir-los és el més important.
Ens ha agradat aquesta reflexió final, en qualsevol cas, venint de l'actualitat més recent i d'aquesta conferència que va tenir lloc el passat dissabte. Josep Maria Martino, l'ànima d'aquest passeig marítim que ha complert els 80 anys, o com deia la Beli Artigas, si ens hem de posar a l'origen de tot plegat, doncs a la vora dels 90. Beli Artigas, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Igual. Arribem a les 10 del matí, en 5 minuts tornem, Notícies en Connexió com Ràdio, i a la segona hora de programa, la conferència de Pere Junyent, la conferència que va impartir el passat dissabte en el marc de la trentena o de la celebració del 30è aniversari dels Ajuntaments Democràtics. Una experiència viscuda i visió de futur. A la segona hora ens hi posem. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.